Notícies. L'estat de la via pública i la recollida d'escombraries centren l'apartat de precs i preguntes del darrer ple municipal. Els grups de l'oposició han traslladat a l'equip de govern que hi ha llambordes mal fixades i problemes amb l'asfalt del nucli antic, que han derivat en caigudes per part d'alguns vilatans. També s'ha exposat que hi ha barris amb contenidors desbordats, un fet que l'equip de govern ha vinculat amb l'incivisme. A partir del 21 de maig es podran fer les inscripcions als casals d'estiu a les planes web de les empreses que tiren endavant les activitats ludis.cat i quiraliac.cat. La setmana vinent es faran les reunions informatives del lleure d'estiu a l'escala del casal, el matí esportiu i el casal jove. L'escala inaugura aquesta setmana dues exposicions fotogràfiques. La secció cromàtica del CER omplirà els carrers del nucli antic amb instantànies de la vida quotidiana al municipi. I els guanyadors de la beca de primavera 2024 recrearan la vida del pescador a l'exposició Deriva. El Club Bàsquet L'Escala condemna l'agressió que ha patit un jugador a la pista del Cellera Amer. Segons detalla en el comunicat, un aficionat va accedir a la zona de vestidors i va agredir el menor físicament. Els d'Amer també han condemnat els fets de manera rotunda. I també en esports, Josu Corrais vol quedar-se una temporada més al Futbol Club L'Escala. El capità ha confessat que ha estat un orgull lluir el braçalet i que se sent estimat. Aquestes declaracions les feia a peu de gespa un cop l'equip va assolir la permanència a la Tercera Federació. I el temps, s'acaben els ruixats i el temps insegur i entrarem en uns dies de tramuntaneta a partir de demà. Menys humitat i temperatura cap amunt. Fins aquí el butlletí d'aquest dimecres 14 de maig. Més notícies al punt de les 6 de la tarda. Ara us deixem amb la Randa Mar, amb Sergi Corral. I a les 7, la informació nacional al Next Vespre. Res més, que acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència. És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Festival Portal Blau 2025. Tornem a omplir de llum L'Escala. Celebrem una nova edició apostant per la bellesa, el compromís i la cultura com a força transformadora. Festival Portal Blau 2025. L'Escala i Empúries. Del 14 de juny al 10 d'agost, música i art a la Mediterrània. Consulta la programació a portalblau.cat.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Randa Mar, una segona hora que la dedicarem al medi ambient i a parlar d'una cosa que fa molt de primavera, de la pol·linització. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda, Randa Mar.
Parlem de medi ambient, parlem de Medi Nostrum.
És dimecres i com fem cada dimecres parlem de medi ambient, per això ja tenim a punt el nostre col·laborador, en Joan Ramon Mendo, aquí als estudis. Molt bona tarda.
Bona tarda, Marina. Aquí estem una setmana més amb el Toni Ferran.
Exactament, estem també amb l'Antoni Ferran. Molt bona tarda.
Bona tarda. I bé, un dia més compartint una estona aquí amb vosaltres.
L'Antoni Ferran, que porta el seu habitual dossier i ja l'està repartint aquí, ple de fulls. I avui parlem d'una cosa que és molt primaveral, no? La pol·linització.
Bé, jo, de fet, ara que dius això, qualsevol dia se'ns presentarà amb l'Enciclopèdia Catalana, tots els tomos aquí.
No descartis.
Tot amb separates per trobar cada, cada pàgina.
No, jo, però bromes a part, suposo que s'agraeix, i l'audiència ho agraeix, que tota la informació que donguem per antena, no?, sigui informació contrastada. És a dir,
sí.
Ho hem dit moltes vegades, aquí no ens inventem res, eh?
Correcte. De fet, jo prefereixo contrastar amb les intel·ligències artificials que acabo abans i això no cal anar carregat amb paperat.
Jo cada dia sóc més pro intel·ligència artificial, eh?
Molt bé.
Gràcies a en Joan Ramon Mendo, i això no és broma, utilitzo bastant el ChatGPT.
A veure si no et trobarem un dia aquí,
Un dia no en trobareu.
Bueno, em vol dir disfressat de robot o...
Un holograma meu.
Ah, sí, que estava pensant, trobarem un holograma i ja ho anirem fent.
Escolta, no estaria mal, eh?
No donem idees que després falta el lloc de treball, eh?
Així no, però així m'habito desplaçaments i contribueixo
augmentar, diguéssim, el consum energètic.
No en pensis, eh? No pensis. Això ho vaig mirar, ho vaig preguntar, precisament...
Aquí, a la intel·ligència artificial, a ella mateixa.
A ella mateixa.
I què va contestar? Que era molt sostenible.
Quin és el consum de cada... d'una pregunta. En equivalent a l'aigua que necessita per poder refrigerar tot el sistema. I penso que va dir que eren mitja gota, una cosa així.
Ui, que poquet, és com si estigués al desert.
Per pregunta. Llavors, vaig fer el càlcul amb l'embassament de Riudecanyes ple, quantes preguntes podries arribar a respondre? I, bueno, sortien milers, desenes de milers de preguntes. Vull dir que no.
Sí, sí, a canvi de deixar Riudecanyes a zero, no? És maco, la intenció és maca.
Clar, aquí ja entraria el conflicte entre pagesos i intel·ligència artificial, que és un nou conflicte.
I Ajuntament de Reus.
Bueno, l'Ajuntament té altres fonts. Sí. Bueno, anem
al tema, no? Anem al tema.
Faré una petita introducció a la part potser més naturalista, més bucòlica, de la part dels polinitzadors, i després ja donaré pas al Toni, que ja porta preparat doncs, el seu guió, el seu esquema. Bé, no cal entrar molt en detall, perquè tampoc cal que expliquem a l'audiència què és la polinització, el tema de la velleta i la flor, doncs crec que el tenim clar a tots.
S'explica a primària.
Efectivament, i entenem que tenim una audiència prou madura doncs, per entendre quin és el paper tan important que té...
Sobre una cosa molt breu, molt breu, molt breu. Farem una enquesta que fa dies que no ho faig, oberta aquí a primera resposta a la Marina, a veure què li sembla. Un esquirol és un polinitzador?
Això segur que és trampa. Sí.
Sí? Segur?
Sí, sí, sí.
I diguéssim, per exemple, un ratpenat?
També.
Ui, mira que s'ha pres la lliçó. Tira.
Bueno, jo no vaig estar lluny. De fet, anava a parlar d'insectes, bàsicament, que a Catalunya són els principals polinitzadors. De fet, s'estima que un 80% de les espècies de plantes amb flors que hi ha a Catalunya necessiten els insectes per a poder ser polinitzades. Llavors, tal com anava indicant, doncs... El guió és molt senzill, necessitem un animal que sigui petit, que sigui prou petit com per poder entrar dins dels òrgans reproductius de les flors, que pugui tenir contacte amb el seu pol·len i traslladar aquest pol·len a una altra flor, o de vegades fins i tot dins de la mateixa flor es pot autopolinitzar. Això passa amb moltes espècies de plantes amb flor, que elles mateixes amb l'ajuda de l'ajuda d'insectes poden autopolinitzar-se i donar doncs, el fruit, la llavor, allò que pertoqui segons l'espècie. Jo parlo específicament d'insectes, perquè aquí a Catalunya, per exemple, que l'exemple o la pregunta que ha fet el Toni amb tota aquesta astúcia que el caracteritza, doncs en el cas dels ratpenats, a Catalunya no és habitual, perquè no tenim ratpenats frugívors, és a dir, no hi ha ratpenats que s'alimentin ni de flors ni de fruites, però en alguns països tropicals sí que n'hi ha i són en alguns casos els principals polinitzadors. De fet, crec que és a Mèxic o a algun estat del sud dels Estats Units que hi ha espècies de cactus que s'obren només un dia o dos a l'any i han de ser polinitzats específicament per una espècie de ratpenat. Llavors, hi ha casos molt... com dic, la paraula seria específic, no? És a dir, aquesta relació tan concreta, tan personal, entre la planta i l'animal que la polinitza o que dispersa les llavors en alguns casos.
Sí, afegim una mica de llum amb aquestes coses, no? Perquè la majoria de la gent pensa en les abelles, no? Ara hi entrarem en tots aquests temes, l'abella de la mel, però també les vespes, no? Tenim els escarabats...
Vale. Ho tinc estructurat. Anava a fer aquest esquema ara mateix perquè poguéssim entendre millor...
Tu has fet el ChatGPT?
El concepte. No puc respondre aquesta pregunta sense el meu advocat. Sí. Sí, però, a veure, entre els que ja ens coneixem el tema ecologista, naturalista, diguem-li com vulguem, doncs ja fa temps que sabem que no només les abelles de la mel són les que pol·linitzen les flors i els arbres, sinó que hi ha una altra sèrie d'abelles que s'acostumen a anomenar solitàries perquè no viuen de forma colonial, com les abelles de la mel, com l'apis mel·lífera, que és la que tots tenim present, no?, quan ens parlen de pol·linització. Hi ha moltes altres espècies, algunes molt importants, tant o més que les pròpies abelles de la mel, per pol·linitzar tant els conreus o la flora silvestre. D'acord, per una banda tindríem les abelles. Per una altra banda, els sírfids. Els sírfids són una mena de mosques. No són ben bé mosques, però són de la família, estan molt relacionades, molt emparentades, i algunes imiten certs aspectes d'abelles o vespes. És a dir, que tindríem una mena de convergència evolutiva d'aquestes formes i d'aquests colors que, en el cas d'aquest tipus de mosques, dels sírfids, i en el cas d'abelles, doncs són coincidents. També les vespes, algunes espècies de vespes, com les del gènere Vespula o Polistes, que són les vespes típiques que hem vist tota la vida, també són pol·linitzadores. Després tindríem un altre gran grup d'insectes pol·linitzadors, que són les papallones. Poden ser diurnes o nocturnes. Habitualment les diurnes són les que coincideixen amb la flor oberta durant el cicle diari d'insolació. I, finalment, tindríem un altre gran grup que, en alguns casos, no són pol·linitzadors directes, és a dir, que no només fan la funció de pol·linització, sinó que poden també alimentar-se de la planta, de les fulles, dels pètals, o fins i tot dels propis òrgans reproductors, i són els escarabats. Hi ha moltes famílies, molt diverses, que poden ser o bé pol·linitzadors directes, seria el cas dels gèneres Cetonia, Oxythriaea, aquest no el conec, ho he de confessar, el Cetonia sí, però el segon no. I després tota una gamma molt extensa d'escarabats que van, com diu la dita, de flor en flor, que van menjant parts de la planta i que també al moure's d'una flor a una altra doncs poden pol·linitzar. Això en quant a insectes. La resta d'éssers vius que poden pol·linitzar, li deixo al Toni que ens faci una explicació.
Bé, fem una pinzellada d'això perquè avui, encara que no ho sembli, estem parlant de biodiversitat, d'acord? D'un conjunt d'espècies, no?, podem posar entre cometes insectes, no tots, però sí que aquí trobaríem un gran nombre d'espècies, no? Molt gran. Si les anéssim comptant totes, en tindríem moltes. Algunes coses endèmiques, molt concretes, no? Avui, entre el que hem fet d'informació, tenim una documentació molt bona de les Illes Balears, no?, de Menorca en concret, i en el cas de les Illes Balears, amb alguns illots, hi ha una espècie de sargantana que és la que s'encarrega de fer la pol·linització, no? Per tant, aquí tenim una gran diversitat d'espècies, però sovint aquestes espècies, aquests entre cometes, diguem-ne així en sentit ampli, insectes, no?, perquè l'audiència ens entengui, a vegades són vistos com elements perjudicials, no? També tenen una certa mala fama, alguns d'ells, no? I això passa, no ho parlarem avui, ho podem parlar un altre moment, però ja ho hem posat sobre la taula quan a l'imaginari col·lectiu hi ha espècies, diguéssim, que són mal vistes. Aquí podríem tenir l'ós, podríem tenir la guineu, podríem tenir l'ós, diguéssim, el llop, etcètera, no? Que tenen un imaginari col·lectiu, diguéssim, que la gent l'interpreta, no?, majoritàriament com una espècie perjudicial. Això també els hi passa, i molt, al món dels insectes, no? El món dels insectes, en general, són vistos com una nosa, com una molèstia, excepte un en concret, que és l'abella de la mel. L'abella de la mel, en general, té un imaginari més positiu, no?, perquè està vinculada a la mel. Però, excepte l'abella de la mel, no, hi ha un imaginari, diguéssim, de, negatiu de manera global. No? Jo, fins i tot, tinc la paradoxa que sóc al·lèrgic a la picada de l'abella i de la vespa, i aquí dintre la bossa ho podria treure, porto una injecció d'adrenalina per si tinc una picada, no externa, però si em piqués al coll em podria provocar, diguéssim, ofec, no?
I per tant, no piqui.
A la bossa sempre porto la injecció aquesta. Però això no em deixa de fer totes les meves activitats normals al voltant de la flora i de la fauna i en temes de biodiversitat, no? Però aquest imaginari sí que és important, no? És un tema que és important posar en valor d'aquest conjunt d'espècies, no? I hi ha un dia, que és el dia 20 de maig, que se celebra el Dia Mundial del Medi Ambient amb el tema justament de l'abella, no? Per la seva importància. I a Catalunya, malauradament, l'abella de la mel estava protegida i amb un darrer canvi normatiu a conseqüència d'una adaptació a la legislació espanyola va deixar d'estar protegida, d'acord? Per tant, a vegades no tenim clar, o des del punt de vista legal no es té clar, no?, el per què posem unes espècies protegides o no. I com és molt ben explicat el Joan Ramon, aquí tenim una importància pel món de l'agricultura enorme, però més enllà de l'agricultura, perquè també pel món de la natura en general la presència dels insectes és essencial. Sense els insectes, el problema que tindríem com global seria extremadament greu, eh? No sé, anem entrant en tot això, no? Per tant, aquí tenim diferents aspectes d'aquest tema dels insectes i la pol·linització.
Bé, si em permets un petit apunt, també per entendre aquesta importància de la que parles. Clar, quan parlem d'insectes, parlem d'éssers vius que porten moltíssim més temps al planeta que l'espècie humana. És a dir, la coevolució d'insectes i plantes és un fet que ha esdevingut durant milions i milions d'anys i que ha portat algunes especialitzacions tan espectaculars com passa en algunes famílies de plantes, com per exemple les orquídies. Aquí n'hem parlat, vam tenir un programa amb l'Ernest Gatell i un altre amb l'Hilari Aragonès parlant d'orquídies i de l'especialització que fa que algunes flors d'orquídies siguin una imitació més o menys fidel d'algun insecte femella que atreu o bé per la seva forma o bé per la seva essència, per les seves feromones, la seva olor, atreu els mascles d'aquella espècie. Això passa amb alguns gèneres també d'aquestes abelles que estàvem comentant, d'abelles solitàries, dels gèneres Andrena, del gènere Eucera, que són petites abelles solitàries i que, a més, no tenen fibló, que aquesta és una molt bona notícia pel Toni, que tenim un grup d'abelles que no només són beneficioses per la natura i per l'agricultura, sinó que, a més, no tenen aquests riscos per la salut d'algunes persones que, efectivament, poden tenir doncs, una reacció excessivament forta, no?, davant d'una picada o a vegades, doncs, de diverses picades alhora, no?
Efectivament.
No m'ha picat mai cap, per tant, potser té reacció.
No, però si us ho heu fixat sempre, bueno, habitualment, no dic sempre, perquè quan dius la paraula sempre o mai, és garantia de que alguna cosa no vagi al seu lloc, no? Però majoritàriament, si estiguéssim, no sé, en una terrassa d'un bar fent una beguda i ens vinguessin un parell d'abelles allà a donar a fer-nos una visita, molta gent, la primera reacció que fa...
Hi ha molta gent que embogeix.
Sí, efectivament. I alguns... amb la mà, les comencen a fer i això acaba moltes vegades, no sempre pot acabar amb una picada, no? Llavors, clar, en aquest cas és l'abella, si t'hi acostumes. Jo ja dic, malgrat que sembli contradictori tenir aquest potencial risc, jo he anat a collir raïm de jove, he anat a buscar pomes, a collir pomes també, perquè quan vaig estudiar biologia, diguéssim, part dels estudis me'ls pagava anant a buscar això, a la verema i a la collita de la poma. I allà estàs envoltat d'abelles per tot arreu, no? I, curiosament, no em provocava cap sensació de por perquè tenia la seguretat de que, bé, si passava alguna cosa, doncs ho podia resoldre, no? Però moltes vegades, fins i tot, hi ha hagut algun accident de cotxe perquè ha entrat un insecte dintre d'un vehicle i també hi ha hagut una espècie d'histèria, no?, no justificada, de por, no? Això és dolent, perquè aquest grup d'insectes, aquest conjunt d'insectes, que són mal vistos, després també se fan pràctiques que no els ajuden, diguéssim, a la seva supervivència, no? I aquí se'ns obre un ventall molt gran de males pràctiques, no? I en trobaríem una colla. Des de, per exemple, la típica dèria que hi ha hagut històrica de molts ajuntaments a casa nostra, de quan arriba la primavera i comença a florir tot, doncs ràpidament correm tots a segar l'herba, no? I no deixar ni una flor allà a dreta, no? I a tenir-ho com una cosa molt insistent. A poc es comença a obrir camí, no?, conceptes com els prats florits, no?, que és canviar la manera com entens el manteniment de la jardineria o d'altres coses, no? Per què? Perquè si volem ajudar d'alguna manera aquest col·lectiu d'insectes, amb tots els seus matisos, que ajuden a fer la pol·linització, també els hem de tenir ajudar a que hi hagin flors, no? Justament les flors que els ajuden a fer aquesta feina de pol·linitzar, no? I després també hi ha hagut coses molt sorprenents en pràctiques agràries en el passat, no? Pràctiques, algunes d'elles, que tampoc ajudaven a aquest manteniment de la biodiversitat dels insectes, quan l'insecte és un gran aliat, no, de l'agricultura, no?, en general. Per tant, ostres, tenim un col·lectiu, un gran grup d'insectes que són altament beneficiosos per un conjunt de coses, que ens ajuden a nosaltres, no solament des del punt de vista d'alimentació, sinó també des del punt de vista de manteniment de la biodiversitat vegetal i d'altres tipus, i que a vegades nosaltres mateixos amb algunes pràctiques les estem posant en risc, no? I en risc greu, no? Perquè s'han fet pràctiques a vegades realment que han provocat la mortalitat d'un gran nombre d'insectes, no?
De fet, una d'aquestes pràctiques, Toni, que segueix molt arrelada en molts municipis de Catalunya, és la fumigació que es fa per determinades espècies i que, en principi, es va vendre com una fumigació molt selectiva. I estic parlant del Bacillus thuringiensis, que és un bacteri que, a priori, quan es va començar a aplicar, doncs es deia que era molt específic sobre determinades espècies de mosquits, sobre la mosca negra, etc. I després es van ampliant el ventall amb diferents soques d'aquest bacteri per poder atacar a altres, entre cometes, plagues, com la processionària del pi o la papallona del suro, que causa, òbviament, danys econòmics a totes aquelles explotacions que treuen rendiment econòmic de les suredes de l'arbre de l'alzina surera, que és l'arbre d'on s'extreu el suro. I també tindríem una molt recent, que és la papallona del boix, tot i que hi ha certa controvèrsia. Jo sóc dels que pensa de que la defoliació que produeix aquesta papallona no porta sempre cap a la mort de l'arbre, sinó que és simplement, doncs, un incident dins de la vida d'aquest arbre, i que aquesta defoliació pot ajudar, per una banda, a retornar alguns nutrients al sòl i, per altra banda, a rejuvenir el propi arbre. És a dir, que no sempre totes aquestes infestacions han d'acabar en tragèdia o en apocalipsi, no? Són coses que han passat durant milions d'anys, com deia abans, a la natura, i per tant la natura també s'hi adapta amb uns cicles temporals.
Sí, sí, la llista és llarga de problemes, canvis d'usos del sòl, pràctiques de monocultiu, és a dir, encara que sembli, a vegades també a l'imaginari, no?, que les grans, aquí a Catalunya, també, tenim grans àmbits de monocultiu. Monocultiu, un cas de monocultiu típic i tòpic, n'hi ha diversos, però un d'ells, per exemple, és la Segarra amb el tema del cereal, però també ho és la pràctica de la vinya, diguéssim, al Penedès, no? Per sort, a poc, es va introduint més el concepte també de producció ecològica, val? És una cosa que comença a fer-se forat, però si us en recordeu, o si heu anat a veure vosaltres la Segarra, per exemple, hi ha majoritàriament un conreu. Quan aquell conreu desapareix, no?, allà queda, diguéssim, la terra seca a l'estiu, i diguéssim els punts possibles, diguéssim, de vegetació queden reduïts a escassos punts, vale? Molt reduïts a petits torrentets i poca cosa més. Això també és una dificultat pels insectes, aquestes grans extensions. Si mirem a escala global, no? I sortim una mica de Catalunya i ens anem a Estats Units o ens anem a la Xina o a altres llocs, aquestes quantitats de monocultiu ja són no enormes, no, immenses. Aquí a Catalunya ens pot semblar que és molt gran monocultiu de cereal a la Segarra, i si ens anem a Estats Units trobem monocultius de cereal que serien equivalents a 10 Catalunyes. D'acord? Per tant, la dimensió és una altra, no? Però a poc a poc es comencen a introduir també i amb força la producció ecològica. Què vol dir la producció ecològica? Vol dir, per exemple, no obsessionar-se en treure totes les herbes, no, en les pràctiques agrícoles, deixar marges, deixar elements d'herbes dintre de la vinya, etc. Per què? Perquè tot això el que fa és que hi hagi una fauna majoritàriament d'insectes que sigui, es posi en aquests llocs, i també obrim un altre front amb el món dels insectes i biodiversitat, que és la famosa lluita biològica, no? Fixeu-se que a poc, a través de la pol·linització, no, anem fent, obrint el focus de la importància de la pol·linització dels insectes, i han dit que no exclusivament insectes, perquè hi ha altres espècies que no són insectes, i de quina manera podem fer transformar tant a la conservació de parcs i jardins com la producció agrícola, no? Per fer-la amb una mirada més ecològica, no solament pensant en aliments, sinó també pensant en tota la fauna associada a aquesta producció, no? Per tant, és un canvi de manera de fer, diguem-ne, no? A través de la pol·linització, en aquest cas.
Certament. De fet, hi ha una qüestió que ja fa molts anys que conec, perquè bueno, jo soc un petit propietari, tinc una petita finca que en origen era una finca de avellaners, estava doncs fumigada, és a dir, que hi tiraven herbicida, no hi havia diversitat, era un monocultiu, és una finca petiteta, no arriba a una hectàrea, i jo en aquella època, ja parlo de fa bastants anys, volia que aquell petit trosset de planeta fos fet a mida, a la meva mida, no? El que jo entenia que havia de ser, doncs, un terreny amb biodiversitat, un terreny amb unes pràctiques respectuoses. I els primers anys, primer o segon any, jo collia les avellanes, i a més les collia a mà, que té molt de mèrit. De fet, després, doncs, la tecnologia ha portat alguns elements que faciliten molt la feina del pagès, doncs, els bufadors, que poden portar totes les avellanes cap al mateix lloc, i després els xucladors, o que les xucla, les separen, en fi, hi ha tota una tecnologia al darrere que ajuda el pagès. Però, en principi, la collita, igual que la de l'oliva, tota la vida s'havia fet manual, no? I em vaig plantejar fer avellana ecològica. Clar, en aquella època, parlo de l'any 2000, la meva gran decepció va ser que només arribar al Departament d'Agricultura i preguntar, escolti, i quan he de pagar per ser un agricultor ecològic per produir avellana ecològica? Bueno, van ser dues decepcions. La primera, que cap dels veïns havia de tenir una producció agrícola tradicional, és a dir, que cap dels veïns podia ensofatar. Perquè si hi havia algun dels veïns que ens ensofatava, doncs el producte podia arribar al meu terreny i, per tant, ja no podria ser ecològic. Bé, vaig tenir la sort que els veïns ensofataven poc i van anar desapareixent, és a dir, que els camps de conreu del costat, doncs, ja no hi són. Bueno, sort o desgràcia, segons com es miri. I després, la segona decepció va ser que havia de pagar una quantitat de diners. En principi hi havia una entrada, si no recordo malament, i després una quota anual, que era una part important del que jo podia treure de la collita d'aquell terreny, un hectàrea. És a dir, si podia guanyar, posant pel cas, 200 euros l'any, que és una misèria, o 300, doncs potser havia de pagar al Consell de la Producció Ecològica una entrada de 100 euros i una quota anual de 50. Llavors, clar, no sortia a compte, encara que ho fes sense voler treure cap profit econòmic, no? I allò em va decebre i em va fer plantejar per què, si un producte és ecològic i, per tant, té ja un valor afegit, un valor gastronòmic, un valor social, per què hem d'encarir la seva producció, en comptes de fer el contrari, que hauria de ser subvencionar que es pogués transformar la pagesia tradicional en pagesia ecològica o una pagesia, ara no recordo el nom, tu segurament ho sabràs, Toni, que és com un intermig, d'acord? Mm-hmm. Que és una pagesia que no és tan...
agroambiental.
Exacte, que porto un altre nom. Ai, ara no em ve el cap. Bueno, si em ve al llarg del programa ja,
ja el trobarem. Però és veritat, diguéssim, a Catalunya, a poc a poc, i insisteixo, a poc a poc, encara... Ara estava intentant buscar les dades, en aquest cas no les he portades i no les tinc a mà, les podria buscar, però sí que podem, és cert, que les dades en producció ecològica a Catalunya estan augmentant, val? És a dir, és una cosa que va cada vegada a més. Hi ha alguns sectors que ha augmentat de manera important perquè hi ha un canvi de mentalitat, de manera de fer, no? Quan parlàvem de monocultius, per no solament parlar del cereal i en el cas de la vinya, també hi ha altres monocultius a l'estat espanyol. Un dels immens monocultius són els oliverars, d'acord? És a dir, tu, i quan parlem d'oliverars, vol dir que solament veiem l'olivera, hectàrees i hectàrees i hectàrees d'olivera, i fins no fa molt, aquestes hectàrees i hectàrees estaven totes passant el tractor, no hi havia ni un bri d'herba, era res. Pedra, terra, seca i olivera. Això des del punt de vista de biodiversitat és un autèntic desastre, d'acord? Immens desastre. Quina és la importància de la producció agrària ecològica, no? Primer, una cosa que hem dit moltes vegades, és a dir, i aquí també hem posat moltes vegades sobre la taula el tema de l'agroindústria, no? Per tant, la producció ecològica no va, diguéssim, contra l'agroindústria, però sí que té una manera diferent de fer. Primer, utilitza espècies, varietats i races, depèn del que sigui, no? Adaptades a l'entorn. Això què vol dir? Moltes vegades ho hem dit, escolta, si hi ha llavors de tomàquet d'una rodalia que són històricament vàlides, doncs fer servir aquestes llavors i no fer servir altres produccions. Per què? Aquella producció local, en general, sempre està millor adaptada a les plagues, al clima i a les necessitats ambientals d'aquell lloc, no? Respecte a la fertilitat natural de la terra, i evita, evidentment, no fer servir el tema dels adobs químics. Prohibeix específicament els productes químics de síntesi, plaguicides, fungicides i herbicides. No utilitza, important, organismes modificats genèticament i assegura que els productes elaborats conserven el màxim de les seves propietats naturals. Això és l'agricultura ecològica. I això està certificat. Hi ha el Consell Català per la Producció Agrària Ecològica, que no s'inventa les coses. Si no s'haguessin llevat un dia i s'ho inventen, eh? Tot això dona un compliment a normativa europea al respecte. Però jo crec que és una bona notícia que em sap greu avui, no venia per això, això era un missatge col·lateral, no venia preparat per nombre d'hectàrees, però sí que sé, perquè ho he vist, el que no puc dir és el número exacte, però sí que hi ha una tendència a l'alça amb això, eh?
És correcte. Bé, de fet ja m'ha vingut al cap. L'altre tipus de producció agrícola, que és un intermig entre l'ecològica i la tradicional, és el que s'anomena producció integrada.
Exacte.
És un tipus d'agricultura a la qual es regula a través d'un calendari, a través d'unes normes que el mateix Departament d'Agricultura estableix anualment, perquè cada any pot variar lleugerament, quin producte es pot aplicar, en quines èpoques es pot aplicar, quins són els períodes de seguretat un cop s'ha fet l'aplicació, perquè el consumidor pugui després tenir un producte, diguem, net o que tingui una mínima quantitat d'aquell pesticida, d'aquell herbicida, etc. Això seria la producció integrada i crec que és un camí intermig molt interessant per passar, doncs, d'això que comentaves, Toni, d'aquests monocultius, d'aquesta producció agrícola tradicional, que simplement ensufata el partit de tota la vida. I hem d'entendre que per poder guanyar en qualitat de vida, per poder tenir una alimentació més sana, més natural, més ecològica, doncs hem de canviar també aquesta premissa de que s'ha de fer com s'ha fet sempre. Doncs potser no cal fer-ho com s'ha fet sempre, i amb petites modificacions es poden aconseguir solucions com la que comentaves, Toni, d'evitar un abús de fertilitzants, siguin sintètics o siguin d'origen animal, com per exemple els purins, que és un gran problema també.
Gravíssim problema.
A Catalunya, no?
Dels més greus.
Llavors, només a Catalunya, en definitiva,
sí,
a tot l'estat espanyol.
Efectivament, però a Catalunya, a Marina té un punt diferent, no? Perquè a Catalunya l'afectació, si miréssim, això sí que ho tinc perquè ho he mirat moltes vegades, la declaració de zones vulnerables que fa el departament periòdicament no va disminuint.
Augmenta.
Ho va augmentant. Sí que hi ha algun canvi, aunque entre i algú que surt, però globalment va augmentant.
Hi ha una solució que és molt natural i que s'està fent en alguns llocs, fins i tot a nivell de Catalunya, que és la rotació, el que es feia antigament, la rotació de conreus. És a dir, un any tu estàs produint un cereal, per exemple, i a l'any següent produeixes un llegum, amb la qual cosa aconsegueixes que la fixació de nitrogen que fa el llegum pugui ser aprofitada no només per aquell conreu, posant pel cas el fals, sinó que a l'any següent tindràs un terreny que tindrà unes propietats de composició de nutrients molt millors, que a més tindrà unes restes d'aquella llegum que poden deixar-se in situ, i estàs ajudant a que aquell sol mantingui un equilibri amb els seus cucs de terra, amb els seus bacteris, amb els seus fongs, amb tot el que és la biota, tot allò que viu a sota de les plantes i que permet doncs, que aquests nutrients arribin amb més facilitat.
I fixeu-vos una cosa, insisteixo, avui estem parlant d'un tema d'una importància extraordinària, un tema que té un impacte global, eh? Si nosaltres ara féssim una mirada global, us aniríeu a compte de la importància del que estem parlant amb entorns, no?, com la Índia, no?, Pakistan, diguéssim, entorns d'Àfrica, entorns de Sud-amèrica, és a dir, us aneu a compte de la importància de les produccions locals, vale? Perquè aquesta cosa pot semblar que és una cosa snob dels catalans, no, això és una problemàtica en clau global, en la qual les diferents comunitats locals de les diferents parts del món es troben amb unes grans dificultats també amb el tema de la conservació de la diversitat, la producció d'aliments i el manteniment, diguéssim, d'espècies forestals i d'altres tipus. I no l'únic problema, però sí un indicador molt, molt clar d'aquest problema, quan una cosa passa a ser vista en clau global, vosaltres heu d'entrar dintre la ONU i què diu la ONU d'aquestes coses, no? I per què la ONU fa dies internacionals? Com pot dir això del dia internacional? És una vaneteria, no? Sí que ho és si tu mires solament com un dia, no? Però si tu t'ho mires com una estratègia potent al darrere, una excusa potent per fer una transformació global de les problemàtiques, ja no deixa de ser una anècdota. I estem parlant d'un dels temes realment molt importants i amb un fort impacte a nivell global. En el cas català, tornant a casa nostra, no? I perquè també no es pensi la gent que això és un tema solament de l'agricultura, encara que ja ho hem dit, no és exclusiu. Anem al món urbà, diguéssim, anem a parcs i jardins, que aquí també hi ha, diguéssim...
Això és un tema...
Interessant.
Sí.
Però fixa't una cosa sorprenent, perquè avui, mentre estava fent un break, avui, jo no és que miri molts mitjans, però sí que me'ls miro 10, 15, mitja hora, i quan hi ha alguna notícia que m'interessa, paro l'orella. Si no, pot estar al mitjà dient el que vulgui i no m'assabento de res, ho asseguro. Però avui han dit una cosa molt interessant i trist alhora, no? S'han aixecat totes les restriccions de sequera i ja s'ha obert la veda al consum d'aigua, no? És a dir, ara...
Bé, ahir va sortir que s'han aixecat i s'ha obert la veda al consum d'aigua i que s'està consumint més aigua ara, a dia d'avui, al maig del 2025, que al maig del 2024.
Fixeu-vos com a societat lo temeraris que arribem a ser. És a dir, es veu que no volem aprendre de les lliçons, no? Perquè una lliçó que s'hauria d'haver après, i no és la primera vegada, sinó aquesta lliçó ja l'han, aquesta classe, no? I ens l'han donada diverses vegades, i aquesta classe està allà al calaix perquè ens la donin una altra vegada, el que no sé més quan, vale? Però que ens la tornaran a donar aquesta lliçó, tornarà a venir, i sembla que, no sé, que continuem sense voler aprendre. No som una mica els catalans en aquest sentit.
Bueno, jo crec, com en altres temes dels quals hem parlat, Toni, que cadascú ha de tenir el seu propi criteri i entendre, perquè tots som adults, la majoria dels que ens estan escoltant ara no són criatures, són persones que poden tenir responsabilitats a nivell familiar, a nivell laboral, que estan descansant potser a casa o que estan tornant de la feina, i clar, al final tot és una qüestió de plantejament individual, de plantejament personal, no? de què és el que tu pots fer realment per millorar el teu entorn, per millorar la teva qualitat de vida i la de les persones que estan al teu voltant. I de la teva decisió personal, òbviament, no dependrà el benestar de tot el planeta, però sí que a nivell local, com moltes vegades comenta el Toni, es poden aconseguir grans resultats. I jo crec que Catalunya és un país prou petit, però alhora prou gran, per poder veure doncs, que algunes polítiques que han fracassat no han fracassat per manca de voluntat personal, sinó per manca de voluntat política.
Aquí anem, a l'administració.
Les lleis, de vegades, el tema del que parlem avui, que al final, clar, ens desviem una mica, però en realitat tot està entrelligat, no? La polinització, la importància dels polinitzadors, té molt a veure amb la legislació, amb la normativa, amb les pràctiques agrícoles, però també amb una cosa tan senzilla i que té tant d'impacte, i se'n parla molt poc, que són les infraestructures viàries. Mm-hmm. Quan el Toni i jo érem petits, i ja fa un grapat d'anys d'això, cada cop que els pares ens portaven amb el cotxe i fèiem un viatge una miqueta llarg, la part de davant del cotxe acabava completament tapissada d'insectes. És a dir, era una mort accidental, lògicament, però hi havia una quantitat d'insectes enorme quan tu circulaves per una carretera i anaves, posem pel cas, de Barcelona a Saragossa o de Madrid a Burgos. És a dir, desplaçaments que tampoc són tan llargs. I clar, acabaves amb el cotxe empastifat d'insectes. Què passa ara? Doncs que ens els hem carregat. Entre una cosa i l'altra, i fins i tot el sol fet de circular, de que hi hagi més carreteres, de que hi hagi més infraestructures viàries, té inherentment un impacte sobre papallones, sobre escarabats, sobre abelles, sobre qualsevol animal que pugui fer el paper de polinitzador.
Sí, sí, ara has obert una altra història, també al voltant del món dels insectes, i també està molt relacionada amb la polinització, evidentment, eh? Perquè pugui haver-hi polinitzadors, també necessitem que les poblacions d'insectes siguin les que correspon, eh? I aquí tenim una dificultat. Aquest exemple, a mi m'agrada posar exemples com aquest que acabes de posar, no? L'han posat amb altres coses, molt entenedors, i això és cert, és a dir, segur que hi ha molta gent que ja té, diguéssim, potser de 50 anys en amunt, que ha vist això, aquest problema, i que era vist com un problema, perquè efectivament hi havia zones que el parabrisa es quedava, però el ple és poc. A vegades fins i tot era tan exagerat que quan arribaves a alguna àrea de descans o alguna benzinera, tenies que parar perquè era absolutament un fet extraordinàriament exagerat. ¿Vale? Quedava ple el parabrisa del cotxe d'insectes impactats, no? Això avui és molt, molt escàs. Això el que estem dient és una forma indirecta, molt indirecta, no?, de dir que les poblacions d'insectes estan en franca regressió, no? Això és un problema molt greu. I l'efecte barrera també és cert, perquè moltes vegades nosaltres hem posat aquí l'exemple del conill simbòlic, que ja sé que el Joan Ramon diu que el conill no arriba al delta perquè abans li han passat tantes coses, pobre conill, que és impossible que arribi. Ja us dic que les poblacions de conill no són tan viatgeres, tampoc. No és una població per anar-se'n, diguéssim, de punta a punta d'Europa. Altres sí, eh? Per exemple, el llop sí que és molt viatger a llargues distàncies, però no és el cas del conill. Però és igual, és més simpàtic, no?, fer servir l'imaginari que un conill se'n va recorrent tota Catalunya. Molt bé, i aquí, entre cometes, els conills, diguem-ne, i altres espècies, s'han pensat sistemes perquè puguin traspassar, diguéssim, les infraestructures. No és que estigui del tot ben resolt, però déu-n'hi-do. Però, en canvi, una autopista o una infraestructura una mica gran, hi ha més insectes que un efecte d'illa de calor que fa que no puguin creuar-la. És invisible, tu no ho veus, però és impossible que ho puguin creuar, no? Per tant, sí, sí, aquí hi ha una complexitat associada també al tema de la permeabilitat de les infraestructures. No solament pensant en el conill o la guineu, sinó també pensant en un conjunt d'espècies, perquè els ocells, tothom pensa que més o menys passen. Penseu que una vegada he fet moltes coses, i una de les coses que em van demanar és fer un estudi d'impacte per una nova carretera que es anava a fer, i allà vam proposar que es plantessin, entre altres coses, arbres al costat i costat de la carretera per obligar els ocells a alçar el vol. Val? Perquè era una zona de xarxa Natura 2000 amb espècies d'interès, i el que no volíem és que s'impactessin contra, diguéssim, accidentalment contra un vehicle, no? a part del risc que suposa això, per la mortalitat de l'espècie, no? I una manera, no la única, però una manera d'evitar això és, en determinats llocs que s'identifiquen, no?, fer creixement d'espècies que l'obliguis a l'ocell, no?, que passi per allà, a l'au, aixecar el vol més amunt per superar, diguéssim, l'impacte amb els vehicles. Per tant, de coses se'n poden fer moltes, i cal tenir aquestes mirades complertes i entendre que els insectes, tornem als insectes, no?, són uns aliats. Uns aliats absolutament necessaris. I anem al món local i anem a parcs i jardins, no? Clar, i relacionem-ho també amb el tema de l'aigua. Penseu una cosa. Un dels grans consumidors d'aigua a casa nostra, no exclusivament a nivell municipal, és la neteja de carrers, i l'altre és el tema de parcs i jardins. Que avui en dia algú s'estigui plantejant que un parc i jardí encara a casa nostra ha de ser un model anglosaxó, vol dir que alguna cosa no s'està fent prou bé. Llavors és quan jo dic aquí, l'administració hauria de ser prou contundent, no?, i fer que això no fos possible. És a dir, no podem continuar amb el nostre imaginari fent que el model anglosaxó de jardí sigui el model estàndard. Val? I qui diu, amb les coses que fa l'administració, quan t'arriba un projecte d'una zona industrial, quan t'arriba un projecte d'urbanització de carrers, quan t'arriba un projecte d'una casa, si tots aquests projectes no estan enfocats en mesures d'estalvi d'aigua i xerojardineria, jo considero que a data d'avui no s'hauria d'aprovar cap, no? Per tant, es pot fer que les coses canvin, sí, s'ha de posar els mitjans, s'han de posar les maneres i s'han de posar els esforços ben dirigits. Penseu una cosa també molt curiosa, que si no costa d'entendre algunes paradoxes. És a dir, si nosaltres en una ciutat tenim moltes zones de verdes encara amb mentalitat anglosaxona, què passarà, això us has molt bé, Joan Ramon, si les comencem a regar i a sol? Que aquella herba, no?, creixerà, bueno, estarà a gust, no?, i començarà a créixer a tutti pleni. Què passa si l'herba creix a tutti pleni? Que l'esforç de manteniment que hauràs de fer tu, com a ajuntament, perquè no, diguéssim, allò no es transformi en un Mato Grosso de l'herba, no?, és, vinga, segar, segar, segar. I és com contradictori. Has de fer un esforç molt gran en segar i retirar herba, per després agafar tota aquesta herba, si l'agafo, i fer-ne compostatge amb no sé què. Quan cosa molt senzilla, jo puc reduir aquesta producció d'herba no regant-la tant, i a més posant prats que no siguin anglosaxons. Per tant, fixeu-vos el nivell de contradicció enorme que es fan prenent males decisions. I torno a dir, ara a poc els ajuntaments, i una cosa que és veritat amb això que estem parlant, és dels casos que podrien trobar bones pràctiques moltes a nivell de la indústria, de l'agricultura, d'ajuntaments, moltíssimes exemples de bones pràctiques. Però totes aquestes bones pràctiques que hi ha a casa nostra avui encara són insuficients. Encara no hem arribat a ser majoritàries. I perquè el canvi sigui possible, aquestes bones pràctiques han d'agafar dimensió i s'han de transformar en majoritàries. Majoritàries vol dir, com a mínim, més del 50% d'una cosa, 51, ja comença a ser majoritari, però per poc. Però potser hauria de ser un 60, un 70, és a dir, l'excepció hauria de ser no fer això, no? En canvi, encara és la norma.
Bé, de fet, aquest tema és dona per molt,
Deixaràs obert un meló ara.
Sí, ara vaig obrir, perquè serà ja...
Ja és la teva hora d'obrir melons.
És l'hora que em transformo en carabassa. que de fet les carabasses també necessiten polinitzadors. Tots els productes hortícoles, hortofrutícoles, però especialment els hortícoles, necessiten polinitzadors, i en alguns casos la polinització es fa manualment. En alguns conreus que tenen un cert valor afegit s'ha de fer la polinització amb la mà humana, perquè no tenim els insectes, per exemple, dins d'un hivernacle. Dins d'un hivernacle hi ha alguns insectes que poden ser perjudicials. Llavors, allí dins es busca la manera de que la polinització es faci de forma artificial, que no seria l'ideal. Però jo anava per la línia que acaba d'obrir aquest meló, aquesta pilota, aquesta patata calenta, que diu el Toni, a nivell urbà, i aquí a Tarragona, que és on estem. Un exemple que per mi és esfereïdor, que és cada estiu, i ja a partir de finals de maig, començaments del juny, s'asseca el riu Francolí, i a la banda esquerra, mirant cap al mar, és a dir, al marge esquerre del riu Francolí, hi tenim una zona ajardinada amb rec artificial. Llavors, el riu està completament sec durant, en alguns casos, 4, 5, 6 mesos, però l'herba es manté perfectament verda perquè la reguen cada dia. Llavors, per mi, això és una contradicció, és una paradoxa tan brutal que no puc arribar-ho a entendre. Com pot ser que la prioritat... està bé que tinguem zones verdes, eh?
Efectivament, efectivament, ningú nega.
La idea és aquesta, que tinguem zones verdes. Però, tal com indicaves, Toni, el manteniment ha de ser molt més senzill i molt més respectuós amb tot allò que anomenem sostenible, ja sigui ús d'aigua, ús de fertilitzants, tot allò que dona sentit a tenir zona verda, que és millorar qualitat de vida, millorar benestar, millorar la qualitat dels aliments. I, bé, doncs tot aquest conjunt de factors estan molt lligats amb la pol·linització i amb els ecosistemes, que és una de les parts de les que, de vegades, quan fem divulgació, no en parlem prou. Hem d'entendre que també l'ecosistema agrícola no deixa de ser un
sí,
ecosistema.
Sí, sí, efectivament.
I aquesta és la patata calenta que
no,
deixem.
No, patata calenta, en aquest cas, no és una patata calenta.
Positiva.
Sí. Encara que ja ho vam parlar un altre dia, però ho deixo, jo ho faig avui, torno el meló cap a l'altra part de la taula, no? No és bo que contestem ara, perquè això necessita també un programa sencer, però crec que al proper programa podem parlar de la síndria. Ja vam fer una vegada, eh? Vam parlar de la síndria amb llavors i sense llavors. Vale? Però podem aprofundir en això, perquè no és un tema menor, perquè evidentment té unes altres connotacions, no? Però penseu que estem parlant d'un dels temes més importants a escala planetària, a escala global, i l'hem estirat a través de la pol·linització, d'acord? I una cosa que és, insisteixo, perquè jo crec que és important que tinguem les idees clares, no? I poso la data sobre, una altra vegada, del Dia Mundial dels Pol·linitzadors, que és el 20 de maig. El 20 de maig coincideix amb l'aniversari d'Anton Jansa, que al segle, fixeu-vos, al segle XVIII va ser pioner en les tècniques modernes d'apicultura a Eslovènia. I va elogiar a les abelles per la seva capacitat de treballar tan dur tot i la poca atenció que necessiten. Estem parlant d'un fet que es posa a escala global sobre la taula al segle XVIII. Estem nosaltres al 2025. A vegades ja no sé ni quin any estem.
Sí, jo ahir pensava que estàvem al 2026. Ja, o sigui,
bueno, ja t'havies raspallat directament tot el que queda del 25.
I ja vaig pitjor que tu.
Però és veritat, és a dir, fixeu-vos, aquestes mirades així de llarga distància són importants, perquè si no pot donar la sensació, Marina, i per això intento fer-ho cada vegada, no?, de que els temes que estem posant sobre la taula sí que són d'actualitat, però com si haguessin d'aparèixer avui sobre la taula, no? I també és important que l'audiència i la gent jove i la gent que, diguéssim, avui té 20 anys, no?, per exemple, 25, tingui aquesta mirada de donar-se en compte de que algunes temàtiques són recurrents, que són recurrents i no acabem de posar-les ben orientades, que hi ha molt de coneixement i no l'aprofitem, i que els debats que es fan en molts mitjans de comunicació són debats, bé, que no porten enlloc, perquè s'estan debatent constantment les mateixes coses i alguns fan la falsa sensació de que estan posant idees noves sobre la taula, quan la majoria de coses que estem posant a la taula ja venen de molt lluny, no? I sap molt de greu veure que coses conegudes, pues, costa un horror fer aquests canvis de manera de fer. Amb el tema de la pol·linització passa una cosa semblant. La magnitud de la tragèdia també és enorme, enorme. Cal canviar les maneres de fer. I aquí hem parlat, hem fet una pinzellada sobre agricultura, però també una pinzellada molt important sobre el món urbà, sobre parcs i jardins i altres estratègies, no? I tot això és molt important, perquè si no es fan aquests canvis, potser arribarà un dia que encara les poblacions d'insectes aniran a la baixa. I també he fet aquesta falca sobre altres espècies que la gent les interpreta com nocives, no? El seu imaginari no el veu com un imaginari positiu. El món dels insectes en general, amb algunes excepcions, és en general molt mal vist. El món dels escarabats, quan apareix un escarabat per un lloc, mare meva, el que es munta.
Jo munto sidrals, quan apareix un escarabat.
Bueno, potser un dia en deixarem anar un per aquí dintre.
No.
I, però aquest cidre el que es munta se l'ha de veure diferent. Les papallones, per exemple, és un grup que en general són més ben vist, no? Té més bona premsa, diguem-ne. Però tot aquest conjunt d'espècies són les que es permeten fer la polinització, no? Sense polinitzadors, tindríem ara mateix una dificultat enorme en la producció agrària, però també una dificultat enorme en el manteniment dels ecosistemes, perquè molta vegetació dels sistemes naturals depèn de la polinització. I després, clar, una cosa, vosaltres imagineu que no tinguéssim arbres, i dius, hòstia, hem perdut els polinizadors, bueno, i hem perdut els arbres. No, i també hem perdut els insectes que mengen la fusta morta. És a dir, que el nivell de desastre que arribem a produir quan fem les coses malament és enorme. I després ens preocupem per coses com perquè tenim una sobrepoblació de conills o tenim una sobrepoblació de cabirols. I el problema rau en que nosaltres mateixos, en moltes de les pràctiques que anem fent, anem alterant l'equilibri de l'ecosistema i anem alterant la relació de predador-presa, no? I llavors diu algú, no, és que tranquils, que ara això ho solucionarem posant depredadors. Sí, home, segur que s'imagina que una dinàmica de població s'arregla diguéssim, en una tarda, és que vol dir que tampoc entenc com funcionen les dinàmiques de població, no? I, per tant, el manteniment d'aquest equilibri natural és una cosa absolutament important. I acabo amb això. Hem parlat de polinització, potser no us imaginàveu que això hagués per tant, però és una bona porta d'entrada a la polinització, entendre conceptes de biodiversitat a tots els àmbits i entendre la importància de fer bones estratègies també de protecció del món dels insectes.
Doncs ho tindrem en compte, protegir els insectes, no espantar-nos quan veiem un escarabat o quan veiem sobretot una abella, perquè també amb les abelles es munten cidrals
impressionants.
Jo he vist coses bastant importants com tancar-se dins cases o coses així, vull dir, no només amb els escarabats. Moltes gràcies, Antoni Ferran, una setmana més per venir aquí a Randa Mar.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i encantat de compartir una estona amb tota l'audiència.
I així arribem al punt final de la Ronda Mar d'aquest dimecres 14 de maig del 2025. Parlant de la polinització, nosaltres marxem, però tornarem demà com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Ronda Mar. Que vagi molt bé.
Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El soroll de l'aigua baixant pel riu. El vol de mil ocells deixant el niu. Les balenes creuen oceans. Com faran les paus tots els humans? I un raig de llum per escalfar els hiverns. I tu somiant allò que ens fa contents. I trobar un lloc on anar a parar, on el sol ens cuidarà, a mi, a tu i tot el que vindrà, i resistir allà. I en un precís instant el cos vibra, la vida que hem tingut i també Els colors, els boscos estan brillant. Hi ha tants camins per poder anar inventant. Tots portem a dins un món antic que t'explico a l'ombra d'aquell vell arbre amic. I trobar un lloc on anar a parar, on el sol ens cuidarà, a mi, a tu i tot el que vindrà.
La xarxa.